Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les defenses del judici al procés intenten demostrar que no es va incomplir la llei en l'organització de l'1 d'octubre. Avui han declarat diversos alts càrrecs de la Generalitat. Montse Manent.
També ha declarat l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que ha admès haver-se enfilat a un cotxe de la Guàrdia Civil el 20 de setembre i fins i tot haver discutit amb Jordi Sánchez perquè ella volia desconvocar la protesta davant la Conselleria d'Economia.
Yo me discutí con Jordi Sánchez, sobre todo porque Jordi Sánchez estaba convencidísimo que había que desconvocar esa manifestación y tuvimos allí pues pequeño intercambio de palabras, incluso con un tono más subido porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar.
Una vintena de municipis catalans perdran un o més regidors a causa de la despoblació patida durant els darrers 4 anys.
Les comarques més afectades són l'Alt Pirineu, l'Aran i les Terres de l'Ebre, on fins a 3 poblacions perdran regidors.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
3 municipis de la Terra Alta perdran regidors. Caseres passa de 7 a 5 regidors i el Pinell, l'Ebrai i la Fatarella de 9 a 7. Des de la comarca aposten per un projecte territorial on s'impliqui el sector públic, el privat i l'educatiu per revertir dinàmiques i evitar la fuga dels joves. La bona salut del sector agrari a través del vi, l'oli i el turisme, de la mà de la qualitat de vida i un entorn privilegiat són els principals actius.
Baix seguiment en la primera jornada de vaga als ferrocarrils de la Generalitat.
L'empresa xifra el seguiment en només un 2,5%, cosa que ha permès augmentar els serveis mínims previstos. Això sí, s'ha detectat una caiguda de més del 8% en el nombre d'usuaris respecte d'un dia normal.
Cugat.cat, Sílvia González.
La primera d'aquestes aturades ha tingut lloc entre les 7 i les 9 del matí i, segons les fonts de ferrocarrils, només 3 dels 122 maquinistes del matí han secundat la vaga. Això ha fet que, tot i que els serveis mínims eren del 50%, s'hagi pogut ampliar el servei fins al 74% en la línia Barcelona-Vallès i un 85% en la de Llobregat-Anoia. Tot i això, el volum de viatges s'ha reduït en un 8,7% en comparació amb un dia laborable normal.
El Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat i el Garraf estan entre les 10 comarques més competitives de Catalunya, ho diu un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès.
L'estudi analitza si els territoris estan aprofitant les potencialitats que tenen amb la voluntat de donar una empenta al teixit empresarial local. Ho explica el secretari general adjunt de Foment del Treball, Salvador Guillermo.
Tenim una anàlisi bàsic però potent del que es tenen en termes de competitivitat cada una de les comarques, i a partir d'aquest anàlisi és on hem d'actuar les polítiques econòmiques, sobretot per les de renda més baixa, per implementar accions que millorin aquesta cohesió a nivell de territori.
A Tàrrega està tot a punt per celebrar una nova edició del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror Galàcticat.
La mostra arriba a la capital de l'Urgell el 7 i 9 de juny i enguany està dedicada als papers femenins en el cinema fantàstic i de terror.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El Galàcticat programarà en total al llarg de 3 dies 20 hores de cinema, 30 hores de llargmetratges i 20 hores de curtmetratges. El festival manté l'epicentre de les projeccions als cinemes Majestic de l'Avinguda Catalunya de Tàrrega. Inclou 3 seccions, la oficial de llargmetratges amb pel·lícules a competició i amb un premi a la millor pel·lícula, la secció oficial de curtmetratges Galàctic Curt amb curs a competició en 6 categories i la secció clàssics.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Bona tarda. Comencem aquesta setmana amb temps molt tranquil, dominat pel sol arreu del país, amb alguns núvols, però en general poc importants. Al matí amb alguns núvols baixos, a punts de litoral, a hores d'ara amb alguns núvols d'evolució diurna molt aïllats en aquests mateixos sectors, també a la zona del prelitoral central. I de cara a aquestes pròximes hores, el cel es mantindrà poc ennuvolat. També només demà esperem algun núvol d'evolució diurna a punts de la serralada litoral i prelitoral de l'àrea de Barcelona, de Tarragona i també a punts del Pirineu i el Prepirineu. En conjunt, però, núvols amb poc desenvolupament vertical, en general poc importants i amb una temperatures que demà podrien pujar una mica del centre de la jornada a les comarques de l'interior. Avui s'han situat entorn als 19-20 graus a punts de la costa, al centre del dia, i la màxima ha estat entorn als 20-25 graus a l'interior del país, puntualment una miqueta més alta. Pel que fa al vent, es mantindrà la tramuntana a la zona de l'Empordà, girant a gregal demà a la tarda, i a la resta en predomini del component sud i del component est al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem de força problemes en aquesta xarxa viària, sobretot vies que envolten Barcelona. A banda de les aturades habituals en plena hora punta, tenim algunes incidències. Per exemple, unes obres a l'autovia A2, al tram d'Igualada, que provoquen cua de més de 7 quilòmetres en sentit Lleida. Això, com us dèiem, obres, autovia A2, Igualada, direcció Lleida. Un accident a l'AP7, a Vallgorguina, hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en sentit Barcelona. Més incidències a la C58, un accident a Montcada i Reixac complica el trànsit tant d'entrada com de sortida, d'entrada amb cua ja des de Barberà, de sortida des del Nus de la Trinitat, i aquesta cua del Nus de la Trinitat afecta, per una banda, la Pota Nord, la B20, amb aturades des del túnel de Santa Coloma, i també afecta la ronda litoral molt plena en sentit Besòs, amb trams de retencions gairebé des del port fins al Nus de la Trinitat. La ronda de dalt, la veritat és que no va massa millor, també hi ha aturades gairebé des d'Esplugues fins a Horta. Acabem parlant de l'AP7, però a Jonquera. Aquí trobareu una cua d'uns 2 quilòmetres per entrar a França. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Les defenses del judici al procés han citat a declarar avui càrrecs de la Generalitat per demostrar que no es va incomplir la llei en l'organització de l'1 d'octubre. A més, a la sessió del matí, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha explicat que el 20 de setembre ella també es va enfilar a un cotxe de la Guàrdia Civil i que fins i tot va discutir amb Jordi Sánchez perquè ell volia desconvocar la protesta Economia. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Entre testimonis votants de l'1 d'octubre, avui ha declarat l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que ha explicat que el 20 de setembre va estar a la seu de la CUP, que la policia intentava assaltar, dit, sense ordre judicial, i després Economia, on també es va enfilar un cotxe de la Guàrdia Civil per adreçar-se als concentrats.
Pero Juan, lo hablamos las dos y consideramos que subir al techo de uno de los dos vehículos de la Guàrdia Civil era un buen atril, ¿no?, para dirigirnos a la gente que estaba concentrada.
Boya ha explicat que no volia desconvocar la protesta i es va discutir amb Jordi Sánchez, que sí ho volia.
Yo me discutí con Jordi Sánchez, sobre todo, porque Jordi Sánchez estaba convencidísimo que había que desconvocar esa manifestación y tuvimos allí pues pequeño intercambio de palabras.
El director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, ha dit que no hi ha cap factura ni lligam entre el govern i Unipost i que el conseller de Presidència, Jordi Turull, sempre va ordenar facilitar la feina de les comitives judicials que registraven seus de la Generalitat.
El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha reivindicat durant la sessió de tarda el suport que el consistori va donar a la consulta de l'1 d'octubre. Asens ha recordat que l'equip municipal va considerar que no es tractava d'un referèndum, sinó d'una mobilització.
La sessió ha començat amb el testimoni de la secretària general del Departament d'Educació de la Generalitat, Núria Cuenca, que ha valorat els desperfectes causats per les intervencions policials l'1 d'octubre en 268.000 euros. Més tard, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha explicat quina va ser la posició de l'Ajuntament a partir del moment en què la justícia va suspendre la consulta de l'1 d'octubre.
Havia canviat la naturaleza de lo que iba a suceder el 1 de octubre y que lo que iba a suceder el 1 de octubre dejaba de tener efectos jurídicos y por tanto dejaba de ser un referéndum y por eso nosotros entendíamos que eso estaba amparado por el derecho de reunión, derecho de manifestación. Nosotros entendíamos que en lógica democrática debía interpretarse como un ejercicio cualificado de esos derechos, no como una cuestión de orden público.
Pel tribunal també han passat els secretaris generals d'UGT Espanya i Catalunya, Josep Maria Álvarez i Camil Ros, que han explicat com es van pactar els serveis mínims que es van aplicar durant l'aturada de país. Ros s'ha referit a com es va crear la taula per la democràcia.
Per cert, que el Tribunal Suprem continua sense pronunciar-se sobre la petició de llibertat que han plantejat els líders independentistes presos elegits diputats. És a dir, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i el senador Raül Romeva.
Els advocats volen que quedin lliures per recollir les seves actes i assistir als plens de constitució de les cambres. El Suprem també ha de dir si accepta demanar a les Corts el corresponent suplicatori per poder continuar sent jutjats. Si es concedeix, suposaria la suspensió del judici al procés. La Fiscalia del Suprem ja va manifestar-s'hi en contra.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Una vintena de municipis catalans perdran un o més regidors després d'aquestes eleccions municipals a causa de la despoblació patida durant els darrers 4 anys. Les comarques més afectades són l'Alt Pirineu, l'Aran i les Terres de l'Ebre, on fins a 3 poblacions perdran regidors. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Les xifres parlen soles a les Terres de l'Ebre. En 5 anys han perdut més de 10.000 habitants, el 5% de la població. El despoblament afecta especialment als pobles més petits, en concret als de menys de 1.000 habitants, i tindran conseqüències directes en els ajuntaments que es constituiran després de les eleccions municipals del 26 de maig. 3 municipis de la Terra Alta perdran regidors. Caseres passa de 7 a 5 regidors i el Pinell de Brai i la Fatarella de 9 a 7. Des de la comarca aposten per un projecte territorial on s'impliqui el sector públic, el privat i l'educatiu per revertir dinàmiques i evitar la fuga dels joves. La bona salut del sector agrari a través del vi, l'oli i el turisme, de la mà de la qualitat de vida i un entorn privilegiat, són els principals actius.
A 13 dies per les eleccions municipals i europees estan oberts tots els procediments per votar a distància. La Junta Electoral Central ha ampliat el termini per votar per correu fins al 24 de maig, però també està en marxa el vot des de l'estranger. Diana Bermejo, bona tarda. Què cal fer per votar des de l'estranger?
Per a qui es trobi a l'estranger de manera temporal en el moment de les eleccions, el procediment és semblant al del vot per correu, tot i que primer han d'estar inscrits al cens de residents temporals. Han de sol·licitar la documentació a l'oficina consular en què estiguin inscrits i enviar-la abans del 22 de maig. Des del 2011, els que viuen a l'estranger de manera permanent no tenen dret a vot a les eleccions municipals, però que sí ho podran fer a les europees. En aquest cas, s'ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'oficina del cens acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat. Un cop rebudes les paperetes, s'han d'enviar per correu certificat al consulat o a l'ambaixada com a màxim 5 dies abans de les eleccions.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Baix seguiment en la primera jornada de vaga als ferrocarrils de la Generalitat. L'empresa xifra el seguiment en tan sols un 2,5%. Segons els usuaris, l'aturada no s'ha deixat sentir quasi bé, tampoc en hora punta, on ha funcionat correctament els serveis mínims del 50%. Ara mateix el servei està restablert totalment. Els sindicats han convocat noves jornades de protesta fins al 17 de maig per reclamar millores laborals. Cugat.cat, Sílvia González, bona tarda.
Bona tarda. La primera d'aquestes aturades ha tingut lloc entre les 7 i les 9 del matí i, segons les fonts de ferrocarrils, només 3 dels 122 maquinistes del matí han secundat la vaga. Això ha fet que, tot i que els serveis mínims eren del 50%, s'hagi pogut ampliar el servei fins al 74% en la línia Barcelona-Vallès i un 85% en la de Llobregat-Anoia. Tot i això, el volum de viatges s'ha reduït en un 8,7% en comparació amb un dia laborable normal. El sindicat de maquinistes SEMAF ha convocat 7 dies d'aturades parcials de 2 hores aquest mes de maig per denunciar, diuen, la falta de voluntat en arribar a acords per part dels responsables de la companyia en la millora de les condicions de treball. Les aturades han començat i es repetiran tota la setmana i els dilluns 20 i 27.
I encara més protestes. Els sindicats de l'ensenyament reclamen al govern que aprovi demà mateix un decret llei per destinar més diners al sector, una possibilitat que descarten des d'Educació per manca de pressupost. Així doncs, sembla que res no impedirà la vaga de l'ensenyament públic prevista per dijous.
En declaracions a la xarxa, Ramon Font, el portaveu del sindicat educatiu USTEC, ha demanat aquest gest del govern per desconvocar la vaga. Però el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ja ha avançat que la manca de pressupostos ho fa molt difícil.
L'última esperança que tenim és que demà hi ha un Consell de Govern i la manera de solucionar el tema és fent un decret llei que només pot fer des del govern.
El problema que tenim és que no tenim pressupostos. Per tant, sense pressupostos i amb uns pressupostos prorrogats, pretendre que el Departament d'Educació aconsegueixi 100-150 milions d'euros, jo crec que és bastant irreal.
Els sindicats reclamen restablir l'horari lectiu anterior a les retallades, reduir la ràtio de les classes i revertir les retallades. Segons càlculs d'Educació, només la primera mesura costaria més de 140 milions d'euros, xifra inassumible sense nous pressupostos.
Notícies en xarxa. la informació més propera.
El Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat o el Garraf estan entre les 10 comarques més competitives de Catalunya, segons un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La Terra Alta, les Garrigues i l'Alta Ribagorça se situen a la cua d'aquest estudi. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest estudi no analitza ni el creixement econòmic ni el nivell de vida de les comarques, sinó que analitza si els territoris estan aprofitant les potencialitats que tenen. S'agafen 10 factors d'anàlisi, com la sostenibilitat, l'accés als mercats de clients i proveïdors, les infraestructures o l'esperit emprenedor, i a partir d'aquests índexs s'estableix el nivell de competitivitat. Tot plegat amb la voluntat de donar una empenta al teixit empresarial local. Ho explica el secretari general adjunt de Foment del Treball, Salvador Guillermo.
Tenim una anàlisi bàsic però potent del que es tenen en termes de competitivitat cada una de les comarques, i a partir d'aquest anàlisi és on han d'actuar les polítiques econòmiques, sobretot per les de renda més baixa, per implementar accions que millorin aquesta cohesió a nivell de territori.
La Terra Alta està entre les comarques menys competitives, en gran part degut al dèficit en infraestructures. L'Alta Ribagorça i les Garrigues són, en canvi, les comarques amb menys innovació i desenvolupament tecnològic.
Osona lidera la construcció d'obra nova a la Catalunya central. L'any passat la comarca va registrar 194 dels 280 habitatges que es van iniciar en aquest àmbit territorial. Així ho constata una anàlisi elaborat per l'Associació de Promotors de Catalunya. El 9FM, Clàudia Dinarès.
L'any 2018 van iniciar-se un total de 280 habitatges al conjunt de les comarques centrals. D'aquests, 194 van registrar-se a Osona, unes dades que tensen el sector a la normalitat dels anys previs a la crisi, amb una variació interanual del 24%. Marc Torrent és el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya.
És veritat que amb l'interanual estem creixent en percentatges molt grans, però és perquè partim de números molt petits. I realment nosaltres el que diem és que estem encara molt per sota del que seria una producció normalitzada, que evidentment estarà molt allunyada del que van ser els màxims de la dècada del 2000.
La segona i tercera posició al rànquing l'ocupen respectivament les comarques de l'Anoia i el Bages, que l'any passat van registrar 74 i 51 habitatges.
Creix el nombre de passatgers als principals aeroports catalans, excepte el de Girona. El Prat ha registrat a l'abril un augment de més del 6%, mentre que el que més ha crescut en nombre de passatgers ha estat l'aeroport de Reus, amb un augment del 24%.
L'avançament de la Setmana Santa i el tret de sortida pels turoperadors de la temporada d'estiu ha facilitat que aeroports com el de Reus hagin augmentat per primera vegada aquest mes d'abril el nombre de passatgers respecte de l'any passat. Han estat més de 54.000 els que han passat per les instal·lacions reusenques. A Barcelona, l'aeroport del Prat també ha augmentat en nombre de passatgers aquest mes d'abril en un 6,1%, situant-los en prop de 15 milions de persones. En canvi, l'aeroport de Girona ha estat l'únic que pateix un descens de l'1,5%, mantenint així la tendència a la baixa en l'acumulat de l'any.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Macrooperatiu antidroga conjunt de la Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa. Hi ha per ara 3 detinguts i 2 plantacions de marihuana desmantellades. Durant tot el dia s'han fet escorcolls, principalment a poblacions de la Selva, però també a Figueres. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Figueres, aquest matí, l'únic punt fora de la comarca de la Selva on la Guàrdia Civil ha actuat en el marc d'un dispositiu antidroga. A la capital de l'Alt Empordà, a primera hora del matí, a les 7 del matí, la Guàrdia Civil ha actuat a la zona del Poble Nou. Ha estat un dispositiu que en poques hores ha finalitzat. La inspecció a Figueres ha estat dins el dispositiu que ha tingut lloc durant aquest matí a la comarca de la Selva, amb epicentre a Vidreres. A part de Figueres, aquest dispositiu ha tingut lloc també en altres poblacions, com Lloret de Mar o Massanes. Un dispositiu que arriba després del cop al tràfic internacional de marihuana que es va fer a la Selva i al Gironès el passat mes d'octubre.
A Reus, el detingut per la mort per apunyalament ahir d'un home durant el decurs d'una baralla a la ciutat continua a l'espera de passar a disposició judicial. La víctima va resultar ferida d'arma blanca en un inici, però va acabar morint a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La nova ràdio, David Fernández.
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona investiga la mort d'un home que va resultar ferit per arma blanca en una baralla que va tenir lloc aquest diumenge a la tarda a Reus. Els fets es van produir cap a 7:15 al carrer de Benidorm, quan per motius que encara es desconeixen, la víctima va resultar ferida i va haver de ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per part del sistema d'emergències mèdiques i una vegada al centre hospitalari va acabar morint. Els Mossos van detenir l'agressor, un home de 27 anys i nacionalitat guineana.
En llibertat amb càrrecs, el presumpte autor de l'atropellament mortal d'un ciclista divendres passat a Cornellà de Terri. Es tracta d'un veí de Celrà que està acusat ara de 3 delictes, d'homicidi per imprudència, abandonament del lloc de l'accident i omissió del deure de socors.
Els fets van passar a prop de pels volts de les 7 del matí a l'autovia entre Banyoles i Girona, a l'alçada de Cornellà de Terri. La víctima, un home de 58 anys que anava a treballar en bicicleta, va morir després de ser atropellat per un cotxe que després va fugir. Els Mossos van iniciar una investigació que va culminar diumenge amb la detenció del presumpte autor de l'atropellament. El detingut, a qui no li consten antecedents, ha estat posat en llibertat amb mesures cautelars després de passar aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona.
En cultura, a Tàrrega ha estat tot a punt per celebrar una nova edició del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror Galàcticat. La mostra arriba a la capital de l'Urgell el 7 i 9 de juny i enguany està dedicada als papers femenins en el cinema fantàstic i de terror. Es projectaran un total de 118 pel·lícules. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. El festival organitzat per l'Associació Galàctica i el Circuit Urgellenc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tàrrega està inspirat enguany en Alien, el vuitè passatger, i especialment amb motiu del 40è aniversari de l'arribada de la tinent Ripley a totes les sales del cinema del món. El Galàcticat projectarà 118 pel·lícules de les tres seccions que el conformen. El Galàcticat programarà en total al llarg de 3 dies més de 50 hores de cinema, 30 hores de llargmetratges i 20 hores de curtmetratges. El festival manté l'epicentre de les projeccions als cinemes Majestic de l'Avinguda Catalunya de Tàrrega. Inclou tres seccions, la oficial de llargmetratges amb pel·lícules a competició i amb un premi a la millor pel·lícula, la secció oficial de curtmetratges Galàctic Curt amb curs a competició en 6 categories i la secció clàssics. La convocatòria està destinada a tots els cinèfils i en especial als amants de la ciència-ficció i manté la voluntat d'apropar el passat, el present i el futur del millor dels gèneres fantàstic i de terror a través de títols clàssics de culte i premiades estrenes del moment.
Estrenes absolutes i col·laboracions internacionals seran enguany els plats forts de la 6a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. L'objectiu de l'organització és incrementar el públic assistent amb un format únic, sense cicles alternatius. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Del 25 al 29 de juny comença una nova edició marcada per obres com Tiestes de la companyia Grumalot, que s'estrena mundialment, precisament a Tarragona. Destaca també Sweet Talk número 6 de la companyia Les Impossibles i sota la direcció d'Ariadna i Clara Pella. Joan Negrier, director del FIT, reitera la importància del públic en aquest festival.
Un públic que fa que la marca d'aquest festival també sigui cada cop més gran en el mapa cultural nacional. Estem ja agermanats a molts festivals europeus, com el Bee Festival de Birmingham, l'AC de Bilbao o el Shore Theater de Roma.
Enguany, la intenció de l'organització ha estat fer un bloc de programa fixe, deixant de banda cicles com el Young Fit. A banda, s'estrenen dos nous espais, el Caixa Fòrum i el Palau Filari de Congressos de Tarragona.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Tribunal Administratiu de l'Esport ratifica la sanció del Reus Deportiu,
que condemna l'entitat roig i negra a una sanció de 3 anys sense jugar a futbol. El club havia presentat un recurs després de la decisió. Amb tot, el club del Baix Camp no té esgotades totes les vies, ja que podria buscar una darrera solució, en aquest cas a la justícia ordinària.
A segona B, Espanyol B i Cornellà mantenen les opcions de disputar el play-off.
Qui ho té millor és el conjunt espanyolista, quart a la taula després de guanyar el Llevant B per 2-1. Només a un punt per sota hi ha el Cornellà, que va imposar-se a l'Ebre per 0-2. De la resta de la jornada destaca la derrota del Lleida, que acomiada el curs perdent davant el Balears per 2-1 i el triomf del Sabadell per la mínima davant l'Egea. També va guanyar l'Olot 1-4 a Terol, mentre que Barça B i Peralada van perdre. A la part baixa de la taula, descens virtual del Peralada, mentre que el Sabadell surt del descens, però encara haurà de fer els deures l'última jornada per salvar-se.
Ràdio Vilafant, Saïd Esbai.
Derrota traumàtica del Peralada Girona B davant l'Alcoià per 2-3 en el duel més important de la temporada pels xampanyers, que es converteixen virtualment en equip de tercera divisió per a la propera temporada. Pel que fa al duel, Peik va obrir la llauna amb un gran tir de falta directa just abans del descans. Encara que ja en la represa, també de falta, l'Alcoià aconseguia igualar el duel. A partir d'aquí, gol d'Eric Montes al 58, 2-1 i penal a favor del Peralada al 60. Un penal que no va saber transformar Peik, un penal que representava la sentència anticipada d'aquest Peralada Girona B. L'Alcoià va empatar 5 minuts més tard i de la forma més cruel, al 85, els visitants aconseguien el 2-3 en el marcador. Una derrota que representa el descens virtual dels xampanyers. Amb 38 punts, el Peralada Girona B es troba en la penúltima posició virtualment fora de la categoria. Encara que una derrota del Terol, el Castelló i el Conquense, sumada a una hipotètica victòria del Peralada, precipitaria en un triple empat a 41 on els de Chicho Pèlec podrien disputar el play-out.
A tercera, el play-off ha quedat definit.
L'Horta ha confirmat el bitllet per disputar l'ascens superant l'Europa i queda un punt per sobre del Prat, que serà quart. Els Potablava van perdre amb el Vilafranca per la mínima. Primer és ara el Llagostera, que va guanyar la Fundació Esportiva Grama 1-0 i es jugarà la primera plaça amb l'Hospitalet en l'última jornada. La resta de marcadors de les últimes hores són Reus B 0, Sants 2, Granollers 2, Castelldefels 3, Martinenc 0, Sant Andreu 3, Terrassa 2, Escó 1, Sant Cristóbal 6, Sant Feliuenc 2 i Figueres 0, Cerdanyola 0. A la taula es confirma el descens de la Fundació Grama i també els del Sant Boià. Tots dos acompanyaran l'Escó i el Martinenc a Primera Catalana.
Per contra, qui tornarà a tercera és el Vilassar.
Els del Maresme van certificar l'ascens amb una victòria sobre el Sant Cugat, combinada amb la derrota del Girona C, que jugarà la promoció.
I en handbol, el Sant Quirze s'ha classificat per la fase final d'ascens a la divisió d'honor femenina. Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 16 de maig, el jove violinista Chad Hoops visita l'auditori per mostrar per primera vegada a Barcelona la seva faceta com a músic de cambra.
Hoops ens oferirà un repertori de tall romàntic impressionista que inclourà obres de Debussy, Ravel, Saint-Saëns i Isae.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Llibre, amb Joan Fàbregas.
Hola, avui us vinc a presentar un llibre titulat Anys llum, de l'autor es diu James Salter i està publicat per l'altra editorial. En James Salter va néixer a Nova York el 1925 i va morir el 2015 i va ser un dels grans escriptors de la literatura nord-americana contemporània. Va escriure 6 novel·les, entre les quals destaquen Joc i distracció, Anys llum i 2 llibres de memòries i 2 reculls de contes. Va guanyar varis premis, entre ells el Penn Faulkner Award del 1989 i ara últimament s'ha publicat L'última nit. La novel·la que presentem avui, que és Anys llum, és una novel·la, podríem dir, elegant, intel·ligent, força delicada, sobre el matrimoni que formen el Biri i la Nedra, la família Berland, que és una parella, doncs, aparentment normal, que es dediquen a l'educació de les seves filles, la Franca i la Dani, que els uneix i els dona sentit i cohesió a la seva lluita diària i en els seus objectius com a parella. És una família acomodada que viuen entre Manhattan i una impressionant casa als peus del riu Hudson, a les afores de New York. Tenen un poni, un conill, una tortuga i un gos i que formen, doncs, part d'aquesta família benestant que sembla tenir-ho tot de cara per ser feliç. En Biri és arquitecte i és un apassionat de la seva feina, i la seva esposa, la Nedra, és una dona elegant amb una forta personalitat, que gaudeixen doncs de passejades, de sopars amb amics i d'incontables moments de calma per jugar i disfrutar amb les filles. Però darrere d'aquesta idíl·lica aparença, a través de la novel·la anirem descobrint unes esquerdes finíssimes que van evolucionant cap a forats o esvorancs insalvables. Anys Llum tracta amb sensibilitat els límits i contradiccions de l'amor, malmès pel pas del temps. I aquest amor, en realitat, és el gran protagonista d'aquesta novel·la.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Les defenses del judici al procés intenten demostrar que no es va incomplir la llei en l'organització de l'1 d'octubre. Avui han declarat diversos alts càrrecs de la Generalitat. Montse Manent.
També ha declarat l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que ha admès haver-se enfilat a un cotxe de la Guàrdia Civil el 20 de setembre i fins i tot haver discutit amb Jordi Sánchez perquè ell volia desconvocar la protesta davant la Conselleria d'Economia.
Yo me discutí con Jordi Sánchez, sobre todo porque Jordi Sánchez estaba convencidísimo que había que desconvocar esa manifestación, y tuvimos allí pues pequeño intercambio de palabras, incluso con un tono más subido, porque yo no estaba de acuerdo en desconvocar.
Una vintena de municipis catalans perdran un o més regidors a causa de la despoblació patida durant els darrers 4 anys.
Les comarques més afectades són l'Alt Pirineu, l'Aran i les Terres de l'Ebre, on fins a 3 poblacions perdran regidors.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
3 municipis de la Terra Alta perdran regidors. Caseres passa de 7 a 5 regidors i el Pinell-Llebrai i la Fatarella de 9 a 7. Des de la comarca aposten per un projecte territorial on s'impliqui el sector públic, el privat i l'educatiu per revertir dinàmiques i evitar la fuga dels joves. La bona salut del sector agrari a través del vi, l'oli i el turisme, de la mà de la qualitat de vida i un entorn privilegiat, són els principals actius.
Baix seguiment en la primera jornada de vaga als ferrocarrils de la Generalitat.
L'empresa xifra el seguiment en només un 2,5%, cosa que ha permès augmentar els serveis mínims previstos. Això sí, s'ha detectat en una caiguda de més del 8% en el nombre d'usuaris respecte d'un dia normal.
Cugat.cat, Sílvia González.
La primera d'aquestes aturades ha tingut lloc entre les 7 i les 9 del matí i, segons les fonts de ferrocarrils, només 3 dels 122 maquinistes del matí han secundat la vaga. Això ha fet que, tot i que els serveis mínims eren del 50%, s'hagi pogut ampliar el servei fins al 74% en la línia Barcelona-Vallès i un 85% en la de Llobregat-Anoia. Tot i això, el volum de viatges s'ha reduït en un 8,7% en comparació amb un dia laborable normal.
El Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat i el Garraf estan entre les 10 comarques més competitives de Catalunya, ho diu un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès.
L'estudi analitza si els territoris estan aprofitant les potencialitats que tenen amb la voluntat de donar una empenta al teixit empresarial local. Ho explica el secretari general adjunt del Foment del Treball, Salvador Guillermo.
Tenim una anàlisi bàsic però potent del que es tenen en termes de competitivitat cada una de les comarques, i a partir d'aquest anàlisi és on han d'actuar les polítiques econòmiques, sobretot per les de renda més baixa, per implementar accions que millorin aquesta cohesió a nivell de territori.
La Fundació Gala Salvador Dalí confirma la recuperació de visitants en el primer quadrimestre de l'any. Malgrat tot, les xifres encara queden lluny de les del passat 2017.
Avui s'ha presentat la memòria de visitants i també s'ha nomenat el nou vicepresident de la Fundació. Serà Enrique Barón, qui va arribar a ser president del Parlament Europeu.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El Museu Dalí de Figueres va rebre 1.100.000 visitants, mentre que el Castell de Púbol va ser visitat per 78.600 persones i la Casa Museu de Port Lligat va rebre 152.400 visitants. Pel que fa a les millores de conservació dels tres museus, aquest any 2018, les més destacades van ser la substitució de la vitrina de l'escultura de Joan d'Andrea a la sala del Palau del Vent, a Figueres, i la intervenció de les escultures de ferro i el bust del balcó del Teatre Museu Dalí de Figueres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors Ballar, bona tarda.
Bona tarda. Comencem aquesta setmana amb temps molt tranquil, dominat pel sol arreu del país, amb alguns núvols, però en general poc importants. Al matí amb alguns núvols baixos a punts de litoral. A hores d'ara amb alguns núvols d'evolució diurna molt aïllats en aquests mateixos sectors, també a la zona del prelitoral central. I de cara a aquestes pròximes hores el cel es mantindrà poc ennuvolat. També només demà esperem algun núvol d'evolució diurna a punts de la serralada litoral i prelitoral de l'àrea de Barcelona, de Tarragona i també a punts del Pirineu i el Prepirineu. En conjunt, però, núvols amb poc desenvolupament vertical, en general poc importants, i amb unes temperatures que demà podrien pujar una mica del centre de la jornada a les comarques de l'interior. Avui s'han situat entorn als 19-20 graus a punts de la costa, al centre del dia, i la màxima ha estat entorn als 20-25 graus a l'interior del país, puntualment una miqueta més alta. Pel que fa al vent, es mantindrà la tramuntana a la zona de l'Empordà, girant a Gregal demà a la tarda, i a la resta en predomini del component sud i del component est al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs continuem parlant de problemes a l'AP7, on encara a la Jonquera hi ha 1,5 km en sentit a França. També pel que fa a la C58, tenim una tarda complicada, hi ha hagut un accident, 5 quilòmetres de congestió pràcticament des de Ripollet i s'ha obert fins i tot el bus Vau de tot tipus de vehicles, per tant, compte en aquesta via. Si continuem els accessos nord, amb problemes a Montcada en sentit Ripollet, un parell de quilòmetres, lentitud a la C17 a Parets en sentit Vic i també lentitud en aquesta mateixa C17 a Mollet cap a Barcelona. L'AP7 tenint problemes també a la zona de Barberà, en concret en sentit Tarragona, i en el seu lateral, a la B30, també a Barberà, en dos sentits de la marxa, lentitud. A Sant Cugat problemes també, i en el cas dels accessos sud, mencionar en concret la B23, que encara presenta problemes al Papiol cap a Tarragona, cap a l'enllaç amb la P7, i les rondes van molt, molt saturades. De fet, tenim pràcticament aturada en tot el seu recorregut, 17 quilòmetres de congestió, la ronda del litoral en sentit Trinitat, en sentit contrari, en canvi, la situació millora, però la ronda de dalt també es veu amb molta congestió, ja que quasi també està aturada en tot el seu recorregut. Per tant, demanar-vos molta cautela i, sobretot, si esteu en una retenció, mantingueu les distàncies de seguretat. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Les defenses del judici al procés han citat a declarar avui càrrecs de la Generalitat per demostrar que no es va incomplir la llei en l'organització de l'1 d'octubre. A més, a la sessió del matí, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha explicat que el 20 de setembre ella també es va enfilar a un cotxe de la Guàrdia Civil i que fins i tot va discutir amb Jordi Sánchez perquè ell volia desconvocar la protesta a Economia. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Entre testimonis votants de l'1 d'octubre, avui ha declarat l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que ha explicat que el 20 de setembre va estar a la seu de la CUP, que la policia intentava assaltar, dit, sense ordre judicial, i després Economia, on també es va enfilar un cotxe de la Guàrdia Civil per adreçar-se als concentrats.
Pero Juan, lo hablamos las dos y consideramos que subir al techo de uno de los dos vehículos de la Guàrdia Civil era un buen atril, ¿no?, para dirigirnos a la gente que estaba concentrada.
Boya ha explicat que no volia desconvocar la protesta i es va discutir amb Jordi Sánchez, que sí ho volia.
Yo me discutí con Jordi Sánchez, sobre todo porque Jordi Sánchez estaba convencidísimo que había que desconvocar esa manifestación y tuvimos allí pues pequeño intercambio de palabras.
El director jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, ha dit que no hi ha cap factura ni lligam entre el govern i Unipost i que el conseller de Presidència, Jordi Turull, sempre va ordenar facilitar la feina de les comitives judicials que registraven seus de la Generalitat.
El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha reivindicat durant la sessió de tarda el suport que el consistori va donar a la consulta de l'1 d'octubre. Asens ha recordat que l'equip municipal va considerar que no es tractava d'un referèndum, sinó d'una mobilització.
La sessió ha començat amb el testimoni de la secretària general del Departament d'Educació de la Generalitat, Núria Cuenca, que ha valorat els desperfectes causats per les intervencions policials l'1 d'octubre en 268.000 euros. Més tard, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Sens, ha explicat quina va ser la posició de l'Ajuntament a partir del moment en què la justícia va suspendre la consulta de l'1 d'octubre.
Havia canviat la naturaleza de lo que iba a suceder el 1 d'octubre y que lo que iba a suceder el 1 de octubre dejaba de tener efectos jurídicos y por tanto dejaba de ser un referéndum y por eso nosotros entendíamos que eso estaba amparado por el derecho de reunión, derecho de manifestación. Nosotros entendíamos que en lógica democrática debía interpretarse como un ejercicio cualificado de esos derechos, no como una cuestión de orden público.
Pel tribunal també han passat els secretaris generals d'UGT Espanya i Catalunya, Josep Maria Álvarez i Camil Ros, que han explicat com es van pactar els serveis mínims que es van aplicar durant l'aturada de país. Ros s'ha referit a com es va crear la taula per la democràcia.
Per cert, que el Tribunal Suprem continua sense pronunciar-se sobre la petició de llibertat que han plantejat els líders independentistes presos elegits diputats. És a dir, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i el senador Raül Romeva.
Els advocats volen que quedin lliures per recollir les seves actes i assistir als plens de constitució de les cambres. El Suprem també ha de dir si accepta demanar a les Corts el corresponent suplicatori per poder continuar sent jutjats. Si es concedeix, suposaria la suspensió del judici al procés. La Fiscalia del Suprem ja va manifestar-s'hi en contra.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Una vintena de municipis catalans perdran un o més regidors després d'aquestes eleccions municipals a causa de la despoblació patida durant els darrers 4 anys. Les comarques més afectades són l'Alt Pirineu, l'Aran i les Terres de l'Ebre, on fins a 3 poblacions perdran regidors. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Les xifres parlen soles a les Terres de l'Ebre. En 5 anys han perdut més de 10.000 habitants, el 5% de la població. El despoblament afecta especialment als pobles més petits, en concret als de menys de 1.000 habitants, i tindran conseqüències directes en els ajuntaments que es constituiran després de les eleccions municipals el 26 de maig. 3 municipis de la Terra Alta perdran regidors. Caseres passa de 7 a 5 regidors i el Pinell de Brai i la Fatarella de 9 a 7. Des de la comarca aposten per un projecte territorial on s'impliqui el sector públic, el privat i l'educatiu per revertir dinàmiques i evitar la fuga dels joves. La bona salut del sector agrari a través del vi, l'oli i el turisme, de la mà de la qualitat de vida i un entorn privilegiat són els principals actius.
I a Tremp, totes les candidatures a l'alcaldia de la ciutat tenen per primera vegada a la història veu de dona. Anna Ritz, Maria Pilar Casas o Sílvia Romero, una de les tres, serà la propera alcaldessa de Tremp. Totes tres destaquen que ja fa anys que treballen per la capital del Pallars Jussà. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Actualment, Anna Ritz és regidora de promoció local i fires a l'Ajuntament de Tremp i substitueix a la llista l'actual alcalde, Joan Ubac.
Homes i dones podem fer política activa per igual i, a més, agafar compromisos, això està claríssim. També ho veig així.
Maria Pilar Casas és actualment regidora de Cultura i Ensenyament i repeteix com a candidata per Esquerra Republicana.
Que sigui notícia que hi hagi 3 dones caps de llista, per una banda està xulo, no?, perquè dius, ostres, que bé, no, Tremp? Però per l'altra dius, és trist, perquè no hauria de ser la notícia.
Sílvia Romero, actual regidora de l'oposició, relleva al capdavant de la llista l'històric socialista a Tremp, Víctor Orrit.
Jo estic particularment contenta, però hem de ser dones que tinguem realment consciència de dona i actuem doncs, amb les característiques que crec que ens diferencia a les dones.
El 26 de maig, una de les tres serà escollida com a la primera alcaldessa de la ciutat de Tremp.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Baix seguiment en la primera jornada de vaga als ferrocarrils de la Generalitat. L'empresa xifra el seguiment en tan sols un 2,5%. Segons els usuaris, l'aturada no s'ha deixat sentir quasi bé, tampoc en hora punta, on fins i tot s'han superat els serveis mínims del 50%. Els sindicats han convocat noves jornades de protesta fins al 17 de maig per reclamar millor els Cugat.cat. Sílvia González, bona tarda.
Bona tarda. La primera d'aquestes aturades ha tingut lloc entre les 7 i les 9 del matí i, segons les fonts de Ferrocarrils, només 3 dels 122 maquinistes del matí han secundat la vaga. Això ha fet que, tot i que els serveis mínims eren del 50%, s'hagi pogut ampliar el servei fins al 74% en la línia Barcelona-Vallès i un 85% en la de Llobregat-Anoia. Tot i això, el volum de viatges s'ha reduït en un 8,7% en comparació amb un dia laborable normal. El sindicat de maquinistes SEMAF ha convocat 7 dies d'aturades parcials de 2 hores aquest mes de maig per denunciar, diuen, la falta de voluntat en arribar a acords per part dels responsables de la companyia en la millora de les condicions de treball. Les aturades han començat aquest dilluns i es repetiran tota la setmana i els dilluns 20 i 27.
I encara més protestes. Els sindicats de l'ensenyament reclamen al govern que aprovi demà mateix un decret llei per destinar més diners al sector, una possibilitat que descarten des d'Educació per manca de pressupost. Així doncs, sembla que res no impedirà la vaga de l'ensenyament públic prevista per dijous.
En declaracions a la xarxa, Ramon Font, el portaveu del sindicat educatiu USTEC, ha demanat aquest gest del govern per desconvocar la vaga, però el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, ja ha avançat que la manca de pressupostos ho fa molt difícil.
L'última esperança que tenim és que demà hi ha un Consell de Govern i la manera de solucionar el tema és fent un decret llei que només pot fer des del govern.
El problema que tenim és que no tenim pressupostos. Per tant, sense pressupostos i amb uns pressupostos prorrogats, pretendre que el Departament d'Educació aconsegueixi 100-150 milions d'euros, jo crec que és bastant irreal.
Els sindicats reclamen restablir l'horari lectiu anterior a les retallades, reduir la ràtio de les classes i revertir les retallades. Segons càlculs d'Educació, només la primera mesura costaria més de 140 milions d'euros, xifra inassumible sense nous pressupostos.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat o el Garraf estan entre les 10 comarques més competitives de Catalunya, segons un estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La Terra Alta, les Garrigues i l'Alta Ribagorça se situen a la cua d'aquest estudi. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest estudi no analitza ni el creixement econòmic ni el nivell de vida de les comarques, sinó que analitza si els territoris estan aprofitant les potencialitats que tenen. S'agafen 10 factors d'anàlisi, com la sostenibilitat, l'accés als mercats de clients i proveïdors, les infraestructures o l'esperit emprenedor, i a partir d'aquests índexs s'estableix el nivell de competitivitat. Tot plegat amb la voluntat de donar una empenta al teixit empresarial local. Ho explica el secretari general adjunt de Foment del Treball, Salvador Guillermo.
Tenim una anàlisi bàsic però potent del que es tenen en termes de competitivitat cada una de les comarques, i a partir d'aquest anàlisi és on hem d'actuar les polítiques econòmiques, sobretot per les de renda més baixa, per implementar accions que millorin aquesta cohesió a nivell de territori.
La Terra Alta està entre les comarques menys competitives, en gran part degut al dèficit en infraestructures. L'Alta Ribagorça i les Garrigues són, en canvi, les comarques amb menys innovació i desenvolupament tecnològic.
Satisfacció dels sindicats en el primer dia laborable d'aplicació de la nova llei que obliga a controlar l'horari dels treballadors. Amb aquesta norma, el govern espanyol vol combatre la precarietat laboral i evitar que facin hores extres no remunerades.
En declaracions a la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha advertit que la flexibilitat horària no pot suposar plena disponibilitat del treballador vers l'empresa i ha denunciat que el 46% de les hores extra que es fan cada setmana a Catalunya no es paguen.
Nosaltres hem de mirar que a Catalunya s'estan fent cada setmana més de 820.000 hores extres arreu del país, però que 46%, més de 380.000, no s'estan retribuint, no són no pagades, de la qual la majoria són dones les que fan aquest tipus d'hores, no? Per tant, té un sesg de precarització i, a més, de gènere.
El text obliga a totes les empreses a controlar l'horari d'inici i final de la jornada laboral de tots els seus treballadors i guardar els registres durant 4 anys.
Creix el nombre de passatgers als principals aeroports catalans, excepte el de Girona. El Prat ha registrat a l'abril un augment de més del 6%, mentre que el que més ha crescut en nombre de passatgers ha estat l'aeroport de Reus, amb un augment del 24%.
L'avançament de la Setmana Santa i el tret de sortida pels turoperadors a la temporada d'estiu ha facilitat que aeroports com el de Reus hagin augmentat per primera vegada aquest mes d'abril el nombre de passatgers respecte de l'any passat. Han estat més de 54.000 els que han passat per les instal·lacions reusenques. A Barcelona, l'aeroport del Prat també ha augmentat en nombre de passatgers aquest mes un 6,1%, situant-los en prop de 15 milions de persones. En canvi, l'aeroport de Girona ha estat l'únic que pateix un descens de l'1,5%, mantenint així la tendència a la baixa en l'acumulat de l'any.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Pacte entre els acusats del cas Tecnoparc de Reus i la Fiscalia, pel qual els imputats aconsegueixen eludir la presó. Tots han admès els delictes pels quals se'ls jutjava: falsedat en document mercantil i malversació de cabdals públics, de manera que la pena imposada no arriba al mínim per entrar a presó. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Els encausats principals del cas Tecnoparc han reconegut els fets pels quals eren jutjats: falsedat en document mercantil en acceptar i emetre factures irregulars i malversació de cabdals públics, i han estat condemnats a una pena d'un any, 4 mesos i 15 dies de presó i a pagar una multa de 810 euros cadascun. Els acusats són l'expresident i l'exgerent de la societat Tecnoparc, Àngel Cunillera i Xavier Gómez, respectivament, l'exregidor republicà Jordi Bergadà i l'empresari Ramon Urgellès. Gràcies a l'acord al que han arribat els seus advocats amb la Fiscalia aquest matí, els encausats eviten enfrontar-se a penes de 4 a 6 anys de presó.
No marxem de Reus perquè un jutjat de la ciutat ha admès a tràmit la denúncia que va fer una associació de musulmans reusencs contra el líder de Vox, Javier Ortega Smith, per haver dit que l'enemic d'Europa era la invasió islàmica. El jutge hi veu indicis d'un possible delicte d'incitació a l'odi.
El discurs el va fer el líder de Vox durant un acte a València. L'associació Watani de Ciutadans per la Convivència i el Desenvolupament de Reus el va denunciar per un delicte d'incitació a l'odi contra la comunitat musulmana, i ara el jutjat d'instrucció número 4 de la ciutat investigarà els fets. L'advocat de la part denunciant ja va interposar en el seu moment una denúncia contra Plataforma per Catalunya per la seva propaganda electoral el 2011. Aquest cas es troba ara en fase de judici oral a l'Audiència de Tarragona.
En llibertat amb càrrecs, el presumpte autor de l'atropellament mortal d'un ciclista divendres passat a Cornellà de Terri. Es tracta d'un veí de Celrà que està acusat ara de 3 delictes: homicidi per imprudència, abandonament del lloc de l'accident i omissió del deure de socors.
Els fets van passar pels vols de les 7 del matí a l'autovia entre Banyoles i Girona, a l'alçada de Cornellà de Terri. La víctima, un home de 58 anys que anava a treballar en bicicleta, va morir després de ser atropellat per un cotxe que després va fugir. Els Mossos van iniciar una investigació que va culminar diumenge amb la detenció del presumpte autor de l'atropellament. El detingut, que no consta amb antecedents, ha estat posat en llibertat amb mesures cautelars després de passar aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona.
I encara en la crònica policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones veïnes de Salt, acusades de robar la propietat intel·lectual d'uns còmics d'una empresa de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Els detinguts els haurien intentat vendre per internet, fent-los passar com a seus. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero, bona tarda.
Bona tarda. Segons fons dels Mossos d'Esquadra, els detinguts són veïns de Salt, membres d'una mateixa família, als que se'ls imputa un delicte contra la propietat intel·lectual i d'apropiació indeguda. La investigació arrenca després que l'empresa denunciés que s'estaven venent còmics seus a través de la xarxa sense autorització. Es va determinar que s'haurien fet 132 vendes per valor de 4.500 euros i que al mercat hi tenien més de mig miler de títols, el que donaria uns beneficis d'aproximadament 10.000 euros. Segons els Mossos, qui tenia accés al material i el transportava era un transportista que treballava per una empresa contractada per l'editorial torroellenca. Els productes que el transportista sostreia els donava als seus familiars per tal que aquests els posessin a la venda a través de 3 plataformes. Els Mossos van recuperar del domicili familiar dels detinguts un total de 1.680 llibres col·leccionables de superherois. Els detinguts, que no tenen antecedents, van quedar en llibertat després de declarar amb dependències policials a l'espera del judici.
En cultura, satisfacció de la Fundació Gala Salvador Dalí per les xifres de visitants d'aquest primer quadrimestre de l'any. Es confirma la recuperació engegada a finals de l'any passat, malgrat que encara queden lluny de les xifres del 2017. Avui s'ha presentat la memòria de visitants i també s'ha nomenat el nou vicepresident de la Fundació. Serà Enrique Barón, qui va arribar a ser president del Parlament Europeu. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda.
El Museu Dalí de Figueres va rebre 1.100.000 visitants, mentre que el Castell de Púbol va ser visitat per 78.600 persones i la Casa Museu de Port Lligat va rebre 152.400 visitants. Pel que fa a les millores de conservació dels tres museus aquest any 2018, les més destacades van ser la substitució de la vitrina de l'escultura de Joan d'Andrea a la sala del Palau del Vent, a Figueres, la consolidació de la cadira antropomorfa a la sala Maigües, la funció de les escultures de ferro i el bust del balcó del Teatre Museu Dalí de Figueres. En aquesta reunió, la Fundació ha anomenat també a vicepresident Enrique Barón, membre de la Fundació des del 1991 i va ser també president del Parlament Europeu.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona ja és virtualment equip de segona divisió A.
Tot i que les matemàtiques encara li donen opcions remotes, en l'últim partit la derrota per 1-2 contra el Llevant ha sentenciat els gironins. Per a que els números donin opcions, caldria que els blancs i vermells guanyessin dissabte al camp de l'Alavés, que el Celta perdés contra el Rayo i eixugar la diferència de 7 gols amb els gallecs.
FM Girona, Josep Guardiola.
En el partit en deia rauxa en la primera part, un gol d'Estuani en la segona que posava l'1-0, però un minut després empatava el Llevant, que ja a la recta final del partit feia l'1-2, que seria definitiu. Després de l'encontre, Eusebio Sacristán, amb la veu trencada per l'emoció, parlava del descens d'aquesta manera.
Es un momento difícil en el que lo primero que quiero hacer es asumir mi responsabilidad de todo lo que ha pasado. Creo que tengo una gran responsabilidad de todo lo que ha pasado. Llegué aquí con una ilusión enorme por darle continuidad a todo lo que estaba viviendo este club las últimas temporadas. Me sentía fuerte, me sentía capacitado y veía que todo lo que había alrededor de este club era lo idóneo para poder conseguirlo. Lamentablemente no ha sido así, con lo cual, bueno, creo que les he fallado, creo que he fallado al club en la confianza que depositó en mí desde el principio.
Ara el Girona haurà de tancar la Lliga el pròxim dissabte a 8:45 del vespre al camp de l'Alavés, una final de temporada i també d'estança primera divisió, on els gironins hi hauran viscut les dues darreres temporades.
En bàsquet, a l'ACB, el Joventut va superar el Manresa en un duel en què tots dos es jugaven gran part de les opcions de ser al play-off.
Triomf còmode per 86-70 dels de Carles Duran, que a més del triomf també s'assegurava l'averatge favorable quan falten dues jornades per tancar la Lliga regular. El domini verd i negre va marcar tot el partit, arribant en alguns moments a tenir un avantatge de 20 punts. D'altra banda, el Barça va haver de remuntar a Andorra. Es va acabar imposant per 79-82, però en un moment del partit va arribar a perdre de 16 punts.
I en hoquei herba han quedat definides les dues finals a 4.
Per decidir els campions de Lliga que es disputaran a la final d'aquesta setmana a Terrassa. Les dues fases es jugaran el 18 i el 19 de maig al Pla del Bonaire del Club Egara. En categoria masculina, les semifinals seran Polo Club de Campo i Atlètic Terrassa Egara.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Els pirates són personatges que de seguida relacionem amb papagais a l'espatlla i banderes amb calaveres i ossos creuats, però aquesta imatge és més propera a la dels pirates caribenys que no pas als pirates que circulaven pel nostre mar Mediterrani. Els qui durant segles van fer que la majoria de poblacions catalanes prenguessin distància del mar amb tal de prevenir atacs eren els pirates moriscos, res a veure amb Barba Negra ni Jack Sparrow. Una part de la nostra història que grans i petits podrem aprendre al Museu de la Mar de l'Ebre. Ubicat al port de Sant Carles de la Ràpita, el Museu de la Mar de l'Ebre ocupa l'edifici de mitjan segle XIX, construït per a la Real Companyia de Canalización de l'Ebro. El museu està dedicat a la de la Costa Brenca, així com de la navegació i formes de vida dels seus habitants al llarg de la història. A més, el pròxim dissabte, 18 de maig, podrem descobrir el museu d'una manera diferent, gràcies a la visita teatralitzada a càrrec de l'actor Josep Pescador. Sota el títol Entre pirates i pescadors, aprendrem molt sobre la història del Mediterrani gràcies a la nissaga iniciada pel centurió romà Marcus Marcus. El preu és de 5 euros, excepte pels menors de 7 anys, que en podran gaudir de franc. Visita teatralitzada Entre pirates i pescadors, el dissabte 18 de maig a 4:45 al Museu de la Mar de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita.
Han trobat amagat en un bar l'home més buscat per gastar i matar el seu temps sense fer res més que perdre el temps mirant-se al present i veient com passa. I jo que l'envejo quan no sóc capaç de no fer res, pensant el que he de fer de la millor manera per sentir-nos bé, per ser part del temps, per parlar de tot allò que no sóc, del que mai seré, del que ja no importa. Que si faig tot...
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.